Bon dia. En el programa d'avui farem una reposició d'antigues entrevistes que hem anat passant pel nostre programa durant tot aquest temps. Concretament, en passarem dues. Entrevistes que vam fer a persones que són de la nostra àrea bàsica. La primera té a veure amb l'asma. D'aquesta afecció vam parlar-ne amb la Maribel Rodríguez, pediatra del CAP de Falset. La segona de les entrevistes és amb la llevadora del nostre CAP, la Maria José Benaiges. En aquest cas, vam parlar de l'embaràs. Així doncs, us deixem amb aquestes dues entrevistes que esperem siguin del vostre interès. Bon dia, Maribí.
Bon dia.
I estem amb ella per parlar d'una patologia que afecta a moltes persones, però a un dels col·lectius que pot afectar és a la gent més petita de la casa, els més menuts de la casa. Parlem de l'asma. Per començar, si et sembla, Maribí, ens agradaria que ens fessis per situar una mica la problemàtica. Quan parlem d'asma, de quants nombre de casos parlem, una mica, per situar-nos?
Pues mira, a veure... Hi ha diferències segons en quins grups d'edat ens estem referint. Si parlem dels nens d'entre 6 i 14-15 anys, trobem que entre un 6 i un 10% dels nens són asmàtics. En concret, a l'àrea bàsica de Falset, són asmàtiques el 8% dels nens. Són les meravelles dels ordenadors, no?, que et permeten extraure aquesta data. El que passa és que si parlem de nens més petits, de 6 anys, sobretot si parlem de nens entre 3 i 4 anys, trobem que fins i tot fins a un 30% dels nens tenen episodis repetits de sibilàncies, tos, que es podrien englobar
dins del que és l'asma.
Estaríem parlant de l'asma infantil i llavors parlaríem d'un tant per cent molt més alt, que seria un 30%.
És a dir, per començar ja pot estar un 30% i més quan ja van creixent en l'edat, pues, se situa al voltant entre el 6 i el 10%. I com definiries l'asma? Què són els símptomes que defineixen que una criatura està patint aquesta malaltia?
Bueno, l'asma es parla de que és una malaltia crònica inflamatòria de la via aèria i que cursa en episodis repetits de tos, sibilàncies són els pitidos, xiulets, falta d'aire, sensació d'ofec. Aquests episodis pues, són reversibles, ben de forma espontània o bé amb tractament.
En definitiva, doncs... Per fer el diagnòstic d'aquesta malaltia, de l'asma, se fa algun tipus de prova?
Sobretot és fonamentalment clínic, o sigui, la història clínica del pacient. El que passa és que es fa un estudi per descartar altres malalties que poden produir l'asma. I després també, com que ens trobem que pràcticament el 90% de l'asma infantil és produïda per al·lergenos, doncs normalment es fa també un estudi que busca trobar quines substàncies són les que desencadenen aquests quadres d'asma.
A l'hora de fer el diagnòstic a la gent adulta, a vegades fem les espirometries i això doncs, ajuda a vegades a definir si és aquesta malaltia, si no és, en quin grau hi és. En els nens passa el mateix o no?
A veure, és bàsica. El que passa és que l'espirometria no es pot efectuar en nens més petits de 6 anys. Per això és aquesta diferència en l'asma en nens més petits i nens més grans. És bàsic per al diagnòstic i és bàsic, sobretot més que per al diagnòstic, per a fer un seguiment del nen. Per saber com està el seu pulmó. És molt important.
I en el cas de l'espirometria, primer es fa l'espirometria i després se fa insuflar una medicació en concret i es torna a fer l'espirometria, oi?
Això és el que ens permet veure que aquest trastorn és reversible, perquè això la diferència d'altres malalties que poden cursar d'una forma similar, però que no són reversibles.
És a dir, que la medicació ajuda que els símptomes de la persona millorin moltíssim i la ventilació dels pulmons sigui gairebé la normal.
Hombre, és molt important. I ja que parles de la medicació, que parles del tractament, a veure, a mi m'agradaria molt puntualitzar una cosa. A veure, el tractament és importantíssim per dues coses, perquè busca eliminar o reduir els símptomes i també busca aconseguir un funcionalisme pulmonar normal o almenys el més normal possible. I a veure, jo això ho comento perquè hi ha persones que recorreixen a altres tipus de teràpies, de medicines alternatives, i jo no sé realment, perquè no n'hi ha estudis publicats, si aquestes medicines alternatives estan aconsegueixen el que realment ens interessa. O sigui, potser aconsegueixen eliminar o reduir els símptomes, però el que jo no sé és si realment aconsegueixen que el funcionalisme pulmonar sigui realment normal, perquè no n'hi ha estudis publicats.
I ja que hem parlat una mica abans de què podia ajudar que es produís la crisi asmàtica, i han parlat dels al·lergògens, de les al·lèrgies conegudes, per exemple, de la pols i d'altres tipus d'al·lèrgies que poden ser un factor que desencadeni aquestes crisis asmàtiques. Hi ha alguna altra cosa que faciliti, diguéssim, que es produeixi la crisi asmàtica? Us coneix alguna altra variable?
En l'asma n'hi ha un factor hereditari molt, molt important, no? Això està molt clar. I després, pues, hi ha determinades substàncies com la pols, els sàcaros de la pols, com tu has dit, els pòlenes, els fongs, són les més freqüents. Sense oblidar la importància del tabac, no com productor d'asma, però sí com desencadenant de moltes crisis que es podien evitar si el nen visqués en un ambient lliure de fum.
Aquí hem de fer, doncs, una crida que tots els pares... A veure, tothom hauria de deixar de fumar, però especialment si els pares tenen dins de casa seva pues, criatures, que evidentment pues, això és un factor que els pot agreujar pues, si tenen aquesta patologia molt més, oi?
És que la prevenció és molt important, eh? I sobretot evitar l'exposició pre- i postnatal al fum del tabac, eh? Abans, durant l'embaràs i posteriorment. Donar lactància materna també és un factor de prevenció molt important. I després, bueno, pues, promocionar un medi ambient saludable, no? Tenir una casa ben ventilada i procurar que a casa hi hagi una baixa càrrega al·lergènica. Poc pols, no hi hagi humitats, etcètera.
I si malgrat tot plegat pues, a casa es produeix una crisi asmàtica, quines són les mesures que s'haurien de prendre? Estan a casa, evidentment, encabat s'ha de dur la persona al centre sanitari corresponent, però d'entrada, quines haurien de ser les mesures que s'haurien de prendre?
A veure, normalment els pacients que són asmàtics ja saben ells o els seus pares que han d'utilitzar el tractament broncodilatador, Normalment és una de les coses que es fa educació sanitària, es explica en cas de tenir símptomes que han d'utilitzar el tractament broncodilatador, se'ns ensenya també en quines circumstàncies han d'acudir ràpidament a un centre sanitari.
I aquesta malaltia, ja ho han dit els... Fins als 6 anys, més o menys, hi ha un 30%. Després el percentatge sembla que es redueix i conforme un es va fent més adult, això va minvant, és a dir, pot arribar a curar-se el que és la malaltia, l'asma, d'un nen que ha tingut asma fins a una certa edat, després pot ser que desaparegui del tot?
A veure, si aquest 30% dels nens més petits de 6 anys, quan arriben als 6 anys, trobem que únicament continuen en símptomes un 6% dels nens. El que passa que l'asma és una malaltia que pot canviar molt al llarg del temps. Podem tenir un nen que tingui un asma leve, que estigui asimptomàtic molts anys i que després termini tenint un asma greu, o al revés, un nen amb un asma greu que després permanegui sense símptomes durant molt temps. És molt variable al llarg del temps i una mica en segons quins aspectes impredecible.
I segurament va en funció una mica de quines són les causes, perquè si és una causa de tipus al·lèrgic i aquella persona no es pot immunitzar sinó amb vacunes o amb altre tipus de productes d'aquesta medicació i d'aquesta que produeix l'asma, doncs segurament no es pot arribar a arreglar aquesta situació.
Clar, és que a veure, si n'hi ha una causa de tipus al·lèrgic i no la pots evitar perquè els pòlenes de l'ambient no els pots evitar... Etcètera, pues, és probable que la malaltia persisteixi. El que es fa és també el tractament es fa de la crisi aguda, però també es fa un tractament a llarg plaç, que són els antiinflamatoris, precisament per aconseguir el que havia comentat abans, no? Que el pulmó funcioni d'una manera correcta i que arribi a la vida adulta en plenes condicions.
I també es posen les vacunes, que es posen de manera primer més setmanal i després mensual, pues, que són també per eliminar la reacció al·lèrgica d'aquesta persona davant dels al·lergògens que produeixin, pot ser una crisi asmàtica, oi?
De totes maneres, les vacunes, a veure, avui dia s'utilitzen molt poc. En el cas de l'asma en concret s'utilitzen molt poc, perquè, a veure, és un tractament és molt prolongat, és llarg i, a veure, no sempre obté la resposta deseada. Se seleccionen molt els pacients, sobretot es pot intentar un tractament quan n'hi ha un únic desencadenant, però moltes vegades els nens quan fas l'estudi aquest asma està desencadenada per diversos factors, llavors és impossible o molt complicat preparar unes vacunes per a tants factors. El tractament amb vacunes avui dia s'utilitza en molts pocs casos,
Bueno, Mariví, se'ns ha tirat el temps a sobre. Moltes gràcies per estar una vegada més als micròfons de Ràdio Falset i fins una altra.
Fins una altra. Adéu.
Bon dia, estem aquí, tenim a l'altra banda de la nostra línia telefònica, com hem anomenat abans, la Maria José Benages, llevadora de l'àrea bàsica de Falset, que està amb nosaltres per tal de parlar una mica d'una de les seves tasques principals, que en té moltes altres, però ja ne parlarem d'altres dies. Avui parlarem de l'embaràs, que possiblement és la part més coneguda de la feina, de la tasca que fa la llevadora. Bon dia, Maria José.
Hola, molt bon dia, Carmen.
Maria José, per començar, ens agradaria que ens expliquessis quins són els primers passos que ha de fer la dona quan té la sospita de que està embarassada.
Bueno, pues lo primer que té que fer quan la dona ja té un retard menstrual, pues fer-se la prova d'embaràs. Després la prova d'embaràs o bé se la pot fer ella a la farmàcia o bé anant a través del metge de capçalera i sol·licitant-li ell la prova d'embaràs. Quan té el resultat de que la prova d'embaràs surt positiu, després ja és el següent pas és demanar-se hora per a la llevadora per fer-li ella la primera visita. I aquí la primera visita d'embaràs a la llevadora pues ja li fa el carnet de l'embaràs i la va informant de el que serà el control de l'embaràs en si.
I quins són els primers... a la llevadora, aproximadament, les dones solen vindre, suposo, que a les 4-6 setmanes de l'inici del que és l'embaràs, pròpiament, no? Perquè entre que hi ha el retard, es fa la comprovació dels pertinents i es comprova que la dona està embarassada, doncs irà sobre les 4-6 setmanes. En aquesta primera visita, doncs, presentes una mica quin serà el protocol a seguir, diguéssim, durant el que és l'embaràs i a partir d'aquí, se'ls adreça al ginecòleg de... diguéssim, al qual pertanyen o com funciona això?
Sí, després, bueno, quan la llevadora ja li rellena, bueno, li fa la història clínica, li rellena el carnet, que és el carnet de l'embaràs, que és un llibret, on allí pues, consta les dades de l'embarassada, les dades de la parella i després les dades del centre que es controlarà l'embaràs. Pues la llevadora seua de referència anirà al seu nom, el ginecòleg que li correspon per la zona i el centre de referència anirà a parir. Després, la llevadora ja li sol·licita els anàlisis de sang del primer trimestre, de sang i d'orina, i li fa el full de derivació per a fer la primera ecografia del primer trimestre, que se sol citar entre les 8 i les 12 setmanes és quan se sol demanar aquesta ecografia.
És a dir, que en principi la primera visita al ginecòleg, el primer contacte que tindrà la dona embarassada amb el ginecòleg serà al voltant d'aquestes 10-12 setmanes,
sí,
per tal de fer la primera ecografia per veure com funciona l'embaràs.
Molt bé.
No? Quins símptomes, perquè hi ha dones que sobretot el primer trimestre de l'embaràs solen tenir uns símptomes una mica desagradables, força desagradables, depèn de qui ho pateix, que són les nàusees i d'altres tipus de símptomes, però les nàusees potser són les més cridaneres i que de vegades donen moltes molèsties. Es pot fer alguna cosa en aquest sentit?
Sí, el més molèstia és el que tu has comentat, les nàusees i els vòmits. I després, pues, bueno, el que s'aconsella i que a vegades no en tots els casos va bé, sol ser que quan ens al matí, quan se desperten, han d'aixecar-se del llit, que estiguen encara mig hora més, bueno, al llit, i que es mengin algo salat, pues, una galleteta salada, algo saladet. Fan la ingesta d'aquest aliment i estan mig horeta encara dins el llit, i després ja es poden aixecar i incorporar-se. Això no cura, no cura, però sí que disminueix aquesta clínica tan desagradable. Quan aquestes nàusees i aquests vòmits persisteixen tant i que no hi ha forma de parar-ho, doncs després ja se comenta amb el ginecòleg i ja posa pauta la medicació pertinent per a solucionar aquesta clínica.
Hi ha algun altre símptoma que es produeixi especialment el primer trimestre?
El que també solen notar molt són els canvis mamaris, hi ha un augment de les mames, son, tenen molta son, cansament, i també el que els molesta bastant és que han d'anar molt sovint a orinar. Molt sovint tenen que anar a orinar, i això, doncs clar, és de l'embaràs.
Passem ja, si et sembla, al segon trimestre. Un cop han fet totes les proves inicials, el segon trimestre, quasi al principi, s'inicia amb una altra nova analítica, oi?
Sí, entre el primer i segon trimestre, ja t'he comentat abans que es punxa l'anàlisi de sang del primer trimestre, i després quan se va a l'ecografia, la primera ecografia al ginecòleg, el ginecòleg sol·licita uns altres anàlisis de sang que se venen a punxar cap a les 15 setmanes, que estaríem ja al segon trimestre, que són el que s'anomenen el del triple screening. Estos anàlisis el que fan és un càlcul probabilístic de risc de síndrome de Down. Després, una volta se té el resultat d'estos anàlisis del triple screening, pues, si surt un resultat de baix risc, i en un principi pues, no se té que fer res més. Si sortís un resultat d'alt risc, després pues, se pot demanar ja una prova invasiva, aquesta prova ja el que fa és el diagnòstic, no?, del cariòtip fetal. De dir, pues, si hi ha alguna alteració cromosòmica.
Parlem de l'amniocentesis. No?
Molt bé.
Que també és recomanada, si no ho tinc mal entès, a partir de les dones de més de 35 anys d'edat.
Aquí per protocol se fa quan la dona ja fa els 38 anys.
38.
O sigui, si la dona comença l'embaràs en 37, però parirà en 38 anys, també es pot fer l'amniocentesis. Si no, sempre es fa prèviament el del triple screening. Si haguessin antecedents de malformacions o algun altre antecedent que mos fes sospitar que pogués haver alguna alteració, doncs ja se pot fer en un principi de cop el cariòtip fetal. Però si no hi ha cap antecedent i la edat no és una edat de 38 anys, doncs sempre se sol·licita primer el triple screening.
I en principi, en aquest cas, dins d'aquest segon trimestre, quins serien els símptomes més clàssics que notaria la dona? Les primeres patades, el començament de l'augment del...
Sí, aquí solen, bueno, les nàusees, això ja ha disminuït, a vegades no ha disminuït, que se manté, i aquí pues, ja comença a haver el que és la piròsi, l'ardor, hi ha un augment d'alçada uterina i hi ha l'inici dels moviments fetals. I a part, pues, bueno, també apareix restrenyiment, problemes ja d'hemorroides, varius... Sol també aparèixer a vegades la caiguda del cabell i ja tindríem aquí l'aparició de les estries.
Però en general sense anomenar que és el període, diguéssim, en què la dona se troba millor dins del que és l'embaràs, no? És el període en què teòricament la dona es troba amb més bé ella físicament.
Sí, se troba millor si les nàusees i els vòmits s'ha pogut ja, com aquí diu, s'ha eliminat i ha desaparegut. En el cas que aquestes nàusees i aquests vòmits persisteixen, que sempre hi ha algun cas que persisteix, clar, el malestar continua en aquesta dona. aquesta embarassada continua. Però vaja, majoritàriament se sol solucionar dins del primer trimestre i no continua.
M'agradaria fer incidència en una cosa que abans no m'ha anomenat, però que s'ha de tenir en compte, suposo, del principi que la persona sap que està embarassada. Per començar, el de l'àcid fòlic, que em sembla que no m'ha anomenat i em sembla que cal referir-ho, no, també?
Sí, el de l'àcid fòlic, això ja ho recomana el ginecòleg, de qui fa la recepta de la medicació sempre és el facultatiu, és el ginecòleg, i el recomanen doncs, per prevenir defectes del tub neural. Normalment això s'aconsella fer primer visita pregestacional i en la revisió que es fa, no? Pues ja, si la dona es va quedar embarassada, ho sol dir a la consulta i ja li solen recomanar la presa de l'àcid fòlic.
Perquè l'ideal és prendre-ho un temps abans de que
sí,
la persona, la dona es quedi embarassada.
Sí, sí, uns mesos abans de quedar-se embarassada ja és convenient començar amb l'àcid fòlic. Això el seu ginecòleg normalment ja, com ja ho sol dir, li dic, mira, vull revisar perquè em vull quedar embarassada i ja ho comenta... li comenta i després ella és el que ja prescriu la medicació.
I pel que fa a l'alimentació, un augment del consum de làctics, no? Probablement sigui
sí.
El més cridaner.
Sí, augment de consum de làctics, se té que augmentar, pues, en un principi, pues, lo de, que és el dels llet i derivats, pues, de 2 a 3 racions més del que es pren habitualment. Pues també pues, fruita i verdures també augmenta, sobretot que hi hagi una peça de fruita cítrica al dia, cada dia. I referent al que serien les verdures, pues, sí que s'ha d'incluir el que seria alguna verdura crua, com seria per exemple l'ensalada.
En aquest cas, aquella dita que diuen que s'ha de menjar per dos no és del tot certa, no? El que s'ha de menjar és d'una manera saludable i menjar sobretot d'aquests productes, menjar més d'aquests productes que hem anomenat.
Sí, sí, fruita, verdura i la part dels làctics, làctics i derivats. I no menjar per a dos, sinó menjar el necessari. Menjar poc i sovint, fer 5 menjades al dia seria el correcte, poca quantitat. I controlar el pes. Sempre solem dir si és un gestant en un pes correcte, en un índex de massa corporal correcte, doncs que no passi del quilo per mes. No aquells embarassos que te ven un mes que ha augmentat 4 quilos de cop. Després, doncs, millor quilo per mes. L'augment correcte seria de 9 o 12 quilos, fiquem 14 màxim.
Passem, si et sembla, a parlar ja del tercer trimestre. I el tercer trimestre, quines són les característiques principals d'aquest trimestre?
Bueno, aquí el tercer trimestre, pues, entre el segon i el tercer, ens han deixat de demanar lo de los Sullivan, lo del sucre.
Ah, vale, sí, això al voltant de les 20
sí,
setmanes.
A les 24 setmanes, 24 se sol sol·licitar ja lo del test de Sullivan i això és una prova que donen una sobrecàrrega de 50 grams de glucosa. I a l'hora de la ingesta se trau a tornar-hi sang i a veure els nivells de glucèmia.
És per detectar lo que és una possible diabetis gestacional.
Alguna possible diabetis, sí. I això, aquesta analítica se fa juntament en la del segon trimestre. Demanes la sang de control i més el de l'Sullivan. I al tercer trimestre pues, ja es demana l'analítica del tercer trimestre. I aquí pues, ja tenim els pues, símptomes que són més abundants, pues, comencen a inflar-se els peus, les mans...
Sobretot si és a l'estiu, encara més.
Si és a l'estiu, encara s'accentua molt més. No és que sigui dolorós, però clar, sí que és molest pel calçat. O sigui, si gasta la senyora, per exemple, un número 40, doncs potser augmenta un número 2 més del calcer. Després doncs, solen aparèixer les rampes, i hi ha dolors lumbars, dolors a la zona pèlvica, i pot notar-se doncs, ja les contraccions que s'anomenen de Braxton Hicks, que són les del tercer trimestre, ja no són contraccions que es fiquin de part, sinó que són de contraccions ja normal de l'embaràs, preparatiu. I és tot ja pues, més, molt més accentuat.
I en quant a les ecografies, n'hi ha una al segon trimestre?
Ecografies no? Que no hem parlat. Se fa una per trimestre, la primera que seria entre les 8-12 setmanes, la segona se fa entre les 18-20 setmanes, màxim 22, i aquesta és l'ecografia que és la morfològica, d'alta definició, i aquí es mira pues, tota la morfologia fetal que estigui tot correcte. I l'última ecografia se fa a les 34-36 setmanes de gestació. La més important, doncs, podríem dir que és aquesta del segon trimestre, que és la de la d'alta definició.
I parlem ara dels famosos cursos PREPAR, no? A partir de quan es comencen a fer aquests cursos?
Bueno, doncs es pot començar a partir de les 28 setmanes de gestació. Les 28 setmanes de gestació doncs ja se pot començar a fer el programa este educatiu d'educació maternal. Aquestes classes doncs, bueno, inclou doncs, el que és informació i entrenament per al procés de gestació de pari i puerperi. Bueno, conté dos parts, una primera són 2 hores setmanals, la primera hora doncs, és educació sanitària i aquí doncs, se farien el que són les xarles, la informació, i la segona part doncs, bueno, és l'entrenament psicofísic, aquí hi ha preparació física, hi ha un entrenament respiratori i tècniques de relaxació.
Dura quantes sessions, han dit?
Unes 12 sessions.
12 sessions.
Bé. De les 28 setmanes que començarien, doncs, fins a les 40, que és la data probable de part.
I la tercera ecografia em di que seria al voltant de les 34 setmanes.
34.
I aleshores també suposo que es deu veure si la criatura ha donat la volta per tal de si està de natges, si no està de natges, coses que potser poden orientar, que no definir, com pot ser el possible part, si serà un part natural, si serà o té que potser anar encarat a una cesària o coses d'aquestes.
Sí, bueno, esta última ecografia, pues, aviam, se valora aquí l'estimació del creixement fetal, evidentment que l'anatomia fetal i també la quantitat de líquid amniòtic. I, pues, bueno, hi ha la localització i les característiques concretes d'esta placenta i el cordó umbilical. Després, evidentment, se mira, com tu has comentat molt bé, Armand, pues, bueno, que és l'estàtica fetal, o sigui, com està col·locat este fetus, si està col·locat de natge, si està col·locat cefàlica, transversa, de quina manera està col·locat, i bueno, una petita orientació ja de a veure com pot anar aquest part. El que passa que això, evidentment, està que no està la dona de part, pues, no ho saps mai, com acabarà la cosa.
Bueno, Maria José, em sembla que se'ns ha tirat el temps a sobre. Ens han passat els 12-14 minuts que teníem previstos per parlar amb tu. Ens han quedat pendents parlar de moltes coses referents a l'embaràs, com són les possibles complicacions del mateix durant l'embaràs mateix, les hipertensions, les diabetis gestacionals, etc. Si et sembla, t'emplacem per un altre dia per comentar-ho. I avui només dir-te gràcies per estar amb nosaltres i fins una altra.
No res, donar les gràcies a Bartos per aquesta invitació. Vinga, moltes gràcies. Adéu.
Bé, i fins aquí les dues entrevistes que hem tornat a passar en el nostre programa en el Fem Salut. Unes entrevistes que creiem han sigut de força interès i que segurament esperem hagueu tret alguna cosa en positiu. Bé, doncs, us deixem el nostre programa avui, el Jordi a la part tècnica i un servidor, l'Armand, a la part de la locució. Us deixem, però esperem que ens seguiu acompanyant tot seguit amb el Va de Llibres que us presentarà la Montse i la seva colla de col·laboradors. Així doncs, fins una altra.